Aquest mes d'octubre farà 10 anys del que el cas del zelador d'Olot, en Joan Vila, va sacsejar la comarca de la Garrotxa després que reconegués que havia assassinat 11 avis i àvies que vivien a la residència de la Caritat. A partir d'aquest fet, em va arribar un llibre fa uns dies que es diu Un bon cel, el zelador d'Olot i la banalitat de la mort, de la Campana, i vaig començar-lo a llegir, perquè a mi m'agrada molt la crònica negra, però esclar, vaig trobar que el llibre, més enllà d'això, és una reflexió del Toni Soler sobre la mort, sobre la bellesa en B baixa, però també sobre l'eutanàsia, sobre la dignitat humana, la cura de la gent gran o la vida de les residències. És una mena de manual de fer-se gran. Es titula Un bon zel, el zelador d'Olot i la banalitat de la mort. Toni Soler, què tal? Bon dia.
Hola, Jordi, bon dia. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. I també ens acompanya l'advocat que va representar en Joan Vila, en el cas en Carles Monguilot. Hola, Carles, bon dia.
Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
He de començar pel final, ho sento dir-t'ho, perquè he de dir que he llegit en paral·lel el llibre amb l'Anna Ballonesta. M'ha passat molt ràpid, Toni, t'ho he de dir, perquè gairebé és un tractat filosòfic sobre la bellesa, sobre com fer-se gran, sobre... No, i és una mena també, et despulles molt des d'un punt de vista familiar, amb vivències que has patit tu, i dic patir perquè has hagut de patir la mort dels pares jove, sobretot del pare... El dia que es mor el teu pare, vaja, la teva àvia, com que és una cosa que és horrible, que és pensar que se't mor un fill, clar, tot això és terrible, i és un tractat sobre la bellesa. Estàs d'acord o no, Toni?
Bueno, és que tractat és una paraula molt grossa, però sí que com en altres coses que he escrit, he intentat barrejar la informació purament periodística amb la meva vivència personal, perquè és la meva manera d'entendre el periodisme. I aleshores, el parlar d'un cas tan dramàtic com el d'una persona que mata a sang freda 11 iaios indefensos, de forma absolutament banal, d'aquí ve el subtítol, és a dir, sense un ànim, especial ànim de revenja ni motivacions personals allò directes, sinó de manera una mica... per satisfer impulsos... estranys, doncs em va sortir de seguida d'intentar lligar-ho, doncs, amb la meva pròpia vivència, tant per l'edat que tinc com pels meus referents familiars, de com entenc el tema de fer-se gran, de com entenc el tema de l'eutanàsia, perquè la frase d'un bon cel és un títol que no és meu, és una frase que en Joan Vila, l'assassí, va dir en el judici per defensar-se. Va dir, jo en aquestes senyores, o senyors, perquè també hi ha un parell de senyors, els volia donar un bon cel, no? Llavors, jo volia explicar com entenia l'eutanàsia, com entenia la por a la bellesa, i intentar explicar també el meu record de la bellesa, perquè jo no he entrat mai en una residència. Els meus avis van morir a casa, i per tant bueno, he intentat des de la meva pròpia experiència personal fer una mica de maionesa amb aquest cas que fa 10 anys va trasbalsar tant la Garrotxa com tot Catalunya, no?
Uh-huh. En el llibre de començar pel final, perquè el llibre explica que expliques les tres cartes que tu li envies a en Joan Vila per poder parlar amb ell, per poder conversar amb ell, sigui cara a cara o sigui d'una manera epistolar, és a dir, que tenia retorn de les cartes. T'he de preguntar i he de començar pel final. Al final hi ha una tercera carta. Ha rebut resposta?
No, la tercera no li envio. La tercera és...
És la que escrius,
Sí. Les dues primeres les escric. A la primera, en Carles Monguilot em diu... Ell no té ganes de parlar del tema, però si vols li puc passar una carta teva, li envio. Ell la rep i diu que no...
Que no.
No se sent... Que no. Jo... insisteixo per dir-li no et vinc a veure, però si vols contesta'm i digue'm per què no vols parlar. Tampoc contesta, i la tercera és una carta, ja, diguem-ne, una carta oberta.
Sí, que
oberta.
Comences dient-li que no li penses enviar, però he pensat, mira, potser l'enviaràs.
Sí. Ah, no. Ni el llibre tampoc. El llibre, si el vol llegir, ja se'l comprarà ell, suposo.
clar, és que... Com t'enganxes amb el tema? Perquè esclar, és clar que el llibre està molt ben detallat i ara parlem amb un guilot de tota la història, però com t'enganxes al tema?
M'enganxo perquè jo tinc una vinculació molt directa amb Olot i he estiuejat tota la vida, i jo
Sí, però com dius, com el llibre, Toni, el llibre Olot, sí, han passat moltes coses, i fins i tot tu parles de les moltes coses que han passat a Olot, i que hi ha hagut molta gent que s'ha emprenyat precisament per presentar la capital de la Garrotxa com una mena de crònica negra permanent a Catalunya.
Sí, i és veritat que han passat coses curioses, però d'aquí per dir-se n'han fet teories sobre fins i tot vulcanològiques, sobre si la força tel·lúrica dels volcans, saps? Vull dir, coses una mica absurdes. Es van concatenar tres fets molt greus a Olot durant un any i mig, que és el segrest de la Maria Àngels Feliu, el cas del Zelador i el cas d'en Joan Puig, que és aquell senyor que amb l'escopeta va matar quatre persones el 2011.
Una caixa, no era una, crec que recordar, sí. Quan parles al llibre, també.
Sí, i és veritat que la gent deia, però per què Olot? I això sembla una mena de prejudici anti-olotí, quan jo crec que més aviat és el contrari. Jo crec que la gent, Olot i la Catalunya interior, en general, la té tan mitificada que pensen, clar, si aquestes tres coses haguessin passat a Badalona, per exemple, per dir-te un lloc que li conec molt bé, la gent no hagués dit per què a Badalona, saps? Perquè l'àrea metropolitana de Barcelona té més mala fama, saps?
Sí.
I en canvi Olot, que és com una Arcàdia, que és la Suïssa catalana amb muntanyes on tothom parla català i amb molt bon accent, i d'això sembla impossible que puguin haver-hi crims d'aquesta mena. I a part Olot és un lloc on jo he estiuejat des de petit, i és un lloc on, per mi, com que he canviat de ciutat molts llocs, i en canvi a Olot he anat sempre amb continuïtat, a la idea del pas del temps i de fer-me gran és una idea que la tinc molt pròxima. Uh-huh. I, per tant, tot connectava, tot em portava a parlar de la idea de fer-se gran amb la idea d'Olot. I llavors el cas d'en Joan Vila em donava una excusa perfecta per parlar de tot això i per parlar del cas i de les 11 víctimes, perquè, per sort, doncs, vaig poder accedir al sumari del cas i vaig poder accedir a molta informació relativa al perfil psicològic d'en Joan Vila, al tipus de vida i al tipus d'expectatives que tenien les seves víctimes el dia a dia de la residència, i sobretot doncs, el recorregut vital d'en Joan Vila per intentar acostar-me una mica a quina mena de personalitat aporta una persona a fer això, no? Mm.
En el llibre...
Em sembla que és la pregunta que ens fem tots és d'on surt el mal,
correcte,
no? Em sembla que és la pregunta que ens fem tots quan anem a la crònica negra, no?
Sí, hi ha una cosa que passa en el llibre, Toni, t'ho he d'explicar perquè si ho he sentit, que no sents cap tipus d'empatia, ni d'humanitat pel personatge, però sí que obre un cert interrogant, perquè, per exemple, a la pàgina 25 escriu Antoni Soler, Monguilot, és a dir, l'advocat, no amaga certa simpatia pel personatge, troba just el veredicte i reprova els fets, com és lògic, però quan es refereix en Joan ho fa sense ira ni menyspreu. I, de fet, el llibre, amb Antoni Soler, és a dir, tu et poses i dius, hòstia, però quin salvatge aquest home, quin assassí, però, en canvi, sí que veus que al darrere hi ha, com sempre, tothom té un advocat a la seva vida, després el culpabilitzant o no, però diu que en parla el Carles Monguilot amb un punt d'estupefacció perquè li costa de trobar el lligam entre la truculència dels fets i l'afabilitat del personatge, Carles Monguilot.
Sí, efectivament, des del primer dia, a més. A mi m'ha passat una cosa curiosa, que llavors també d'alguna manera li he traslladat a la meva filla, la Maria, que és advocada i que també es va integrar al meu despatx quan ja havia estat jutjat i condemnat en Joan Vila, l'ha anat veient habitualment. I és una persona amb la que empatitzes i has de fer un esforç per dir, compte, aquesta persona ha matat 11 persones, a més d'una manera, com declara aprovada la sentència, cruel, fins a considerar-se assassinats, no? Però també té que veure amb el que el propi Joan Vila reconeix. En Joan Vila no es vol reconèixer amb la persona que va matar a 11 avis. Ell diu que evidentment això ara no ho entén, que això ara no ho hagués fet i que d'alguna manera, no hi ha només penediment, no? Està encara preguntant-se el per què. I això, des del primer dia que jo el vaig conèixer, abans de ser jutjat, era curiós com ell, quan vàrem plantejar una prova pericial psiquiàtrica i psicològica molt important, perquè em sembla que finalment en el judici vàrem venir, no sé si fins a 9 tècnics, entre metges, psiquiatres i psicòlegs, ell, quan jo li preguntava, perquè li vaig preguntar moltes vegades, Joan, per què feies això, no? El per què al mòbil, no? Que és aquesta gran pregunta que sempre hi ha darrere de tot crim, no? Busquem el mòbil, no? Joan, per què feies això? I ell contestava, és el que m'agradaria saber i espero que m'ho diguin els psiquiatres. Clar, jo li deia, no, Joan, això no va així. Els psiquiatres no t'ho podran dir, explicar el per què. Segurament qui ho ha de poder contestar ets tu, no els psiquiatres. Però ell estava sempre amb aquest bucle argumentatiu, no? De no saber el per què i encara ara està amb aquesta tesitura, tot i que ella ha volgut passar pàgina, eh? Potser per això també, quan el Toni va parlar amb mi, jo vaig dir que, escolta, no hi ha cap inconvenient que en Joan parli amb tu, o et rebi, o tu ho puguis anar a visitar. Jo sempre he notat que en Joan Vila no ha volgut saber res més d'allò que va passar. Ella ha assumit que ha estat condemnat a unes penes molt dures de presó, i els està complint, és un pres molt modèlic, i bé, i vol mirar endavant i no vol mirar endarrere.
El Carles explica una cosa al llibre que és explica el Toni Soler respecte a la filla del Carles Monguilot, que és un moment que em recorda molt el Senyor dels Anyells, quan la Clarice va veure l'Aníbal Lecter, que és que, diu, la Maria va simpatitzar, com ara explicava en Carles Joan, amb en Joan Vila, es veuen regularment, parlen de la vida, ell explica anècdotes de la presó i riuen plegats. Diu, la Maria és la primera...
El silenci dels anyells, eh?
Silenci dels anyells, sí, sí, què he dit?
Sí. Sabà, el senyor dels anells.
El senyor, perdó, el silenci dels anells. Perdó, Déu meu. La Maria, diu, és la primera persona, però no l'última, que en diu que en Joan és una persona divertida. I diu, com està la teva àvia? I diu que la Maria, la filla d'en Carles Monguilot, la Maria Monguilot, diu, va fer cara de sorpresa i en Joan es va afanyar a tranquil·litzar-la. No, dona, no pateixis. És que el teu pare en parla molt. Sé que és una persona especial per vosaltres. Clar, és que és bèstia. Que quan li pregunti per l'àvia, la reacció, evidentment, de la Maria Monguilot, Carles, sigui, hosti, frenar-se, esclar.
Sí, sí, perquè, i és cert, és que també hem de tenir present una cosa, que més a més va ser tocat i tractat al judici pels pèrits. En Joan tenia i té encara una relació extraordinària de dependència guió amor cap als seus pares, que són gent gran. Concretament, el seu pare té la mateixa edat que la meva mare, si no m'equivoco, i llavors ell parla moltíssim dels seus pares, viu pendent dels seus pares, pare i mare, i un dia parlant, doncs jo li devia parlar de la meva mare, que no sé si va tenir... Es va trencar una cama, em sembla. I a partir de llavors sempre s'ha interessat i bé, i tu perceps que ho fa amb tota sinceritat, i ho fa amb una diguéssim, amb una actitud de voler posar-se en el teu lloc si veu que pateixes perquè la mare s'ha trencat la cama, no? I això, repeteixo, tu has de fer un esforç per dir, compte, a vegades t'oblides de que aquesta persona està en presó per uns fets gravíssims i, òbviament, aquest respecte que mereix la memòria dels morts que ell va matar, perquè així va passar i ho va reconèixer, has de posar-te una espècie, una mena de pantalla, no? El que parlàvem amb la meva filla, amb la Maria, moltes vegades, això que dèiem ara, no? Precisament.
És una dona en un cos d'home, en el fons, no? Toni Soler, ell va tenir molts problemes quan era petit, escola, casa, tot, molts problemes, perquè ell se sentia actuava com una nena.
Pues és una persona que neix en un poble petit, que és Castellfollit de la Roca, i clar, fa 50 anys d'això, i per tant, doncs, no era fàcil, si no era fàcil qualsevol conducta que no fos l'heterosexualitat pura i dura. I això, doncs, li crea molts problemes. Però a la vegada és un tipus que és veritat, que és divertit, que és sociable, que té ganes d'agradar i que se sent molt frustrat per com la vida el tracta. I en això, el fet d'acabar la geriatria, trobar-se que allà ell ho fa bé la feina, que els avis, doncs, i els companys el valoren i tal, doncs afavoreix el seu narcisisme, no? I d'aquí sorgeix aquest impuls que ha tingut molts anomenats àngels de la mort, és a dir, cuidadors assassins, que és el de dir, jo decideixo qui viu i qui es mor. I aquest impuls és un impuls, pel que sembla, irrefrenable, que si estàs en una residència envoltat de gent molt gran i indefensa, i tu tens els mitjans a l'abast per matar la gent, doncs el primer ho pots fer en un cas perquè realment és una persona que està terminal i dius, bueno, ho accelero, i després aquest xute d'adrenalina de dir, he decidit jo que aquesta persona decide viure, diguem-ne, el teu narcisisme ho viu com si t'haguessis convertit en Déu. I actua com una droga. Les morts es van fent cada cop més freqüents, però cada cop fan menys efecte sobre el seu ego. De tal manera que les últimes morts són, passen en només 10 dies i ja no són morts indolores, sinó que són morts cruels, a base d'injectar lleixiu, que és una mort horrible a les tres últimes víctimes. I això, jo crec que clar, si jugues a ser Déu i a demostrar... I a demostrar que tens poder sobre la vida de la mort, aquí hi ha un problema, que és que si no ho sap ningú més, perd la gràcia. Com és lògic.
El dubte és...
Bueno, lògic. Lògic des de la lògica d'aquest personal. Sí. I aleshores, en Joan Vila es veu abocat a fer actes cada cop més flagrants i és evident, gairebé fa la sensació que vol ser descobert.
Sí, perquè clar, el dubte és per què ho fa. O sigui, els motius... O sigui, ho fa perquè per donar-los tranquil·litat, perquè no pateixin... Clar, no pateixin, però els fa patir. La qual cosa és tot...
No, és que no és veritat que ho faci perquè no... En els primers casos és possible que sí, hi ha una persona que realment ja està molt malament i... només li accelera una mort imminent, però els altres casos són gairebé, diria que, casuals. Vull dir, ell està convivint amb gent molt gran i de tant en tant s'encarrega algun gent que en cap cas han dit que volen... han pogut estar més deprimits o menys, però, no, però en cap cas han dit vull que em matin. Ni a ell ni a ningú.
Digues, Carles. Una cosa que es va valorant el judici, que pels pèrits, ja és que en Joan, com era adolescent, va veure morir una tia, la que estimava molt, d'una manera molt, molt, molt dura i molt cruel, per una malaltia que la va anar consumint amb molt de patiment. I deien que això, probablement, al principi es treballava amb aquesta tesi, que això podria haver afectat la seva relació amb la mort, que no suportava veure patir, per això es parlava al principi doncs, d'una eutanàsia, diguem-ne, fora dels camins legals, no? Però, clar, la teoria de l'eutanàsia, que vol dir bona mort, cau per la seva pròpia base quan els forenses diuen no, és que almenys les últimes han sigut morts molt doloroses quan es podien haver optat per mitjans que no haguessin produït patiment. I, efectivament, com deia el Toni, la mort amb càustics, amb lleixiu i amb productes de la neteja que els hi va injectar, va ser una mort molt dolorosa. I això és el que trencava tots els esquemes, fins i tot també arguments de defensa que en un moment determinat podia tenir. No? I d'aquí que quan en Joan es plantejava i es preguntava en veu alta, de manera retòrica, potser no, per què ho he fet, jo li tenia que dir, escolta'm, això si no ho saps tu, no ens ho dirà ningú, perquè ell esperava que, com he dit abans, no?, que els psiquiatres li contestessin aquesta pregunta.
Escolta, en Carles, per acabar, quina condemna té exactament en Joan Vila?
Bé, en Joan va amb una condemna de 45 anys, una condemna que, a més, no és tributària de beneficis penitenciaris. El que penso, de totes maneres, és que probablement es podrà beneficiar de modificacions posteriors de codi penal que, d'alguna manera, aminoraran una mica el que va dir la sentència, perquè, en la pràctica, aquesta condemna seria una cadena perpètua inevitable, no? Uh-huh. Per tant, jo espero que en el futur puguem penitenciàriament reconduir una mica el màxim de compliment, però bé, això en tot cas és un camí inexplorat ara i que ja veurem de quina manera el podrem reconduir.
Algú el visita sovint?
Sí, sí, la seva família el visita. Nosaltres, al meu despatx, tant jo com la Maria, el anem veient. Té una relació amb tots els interns i amb tots els funcionaris de la presó extraordinària, jo diria que exemplar, i està molt integrat en la vida penitenciària. Ho he dit moltes vegades públicament i ho torno a dir avui. Ell és un pres, en aquest sentit, modèlic.
Hi ha una edat màxima que quan haurà de sortir de la presó? Calcules quan podria sortir de la presó si...
Bé, això de l'edat, que és una mica la gent urbana, sí, que diu una partida de 70 anys, etc., això no és, ja sabem que no és veritat. El que sí és cert és que en un moment determinat, quan tens una edat acompanyat de problemes de salut, poden haver-hi beneficis penitenciaris que es puguin aplicar que en una altra situació no s'aplicarien. Però bé, no està previst en la legislació penitenciària que al complir una edat tinguis que sortir de la presó. De fet, a presó ha mort gent de 90 anys sense haver obtingut la llibertat. Que no vull dir que serà el cas d'en Joan, evidentment, però bé, ho dic amb caràcter general.
Sap que li han fet el llibre al Ton Soler?
Sí, ell sap que estava escrivint un llibre. La veritat és que el que no sé és si ara ja sap que aquest llibre doncs, ha estat editat, i tampoc sé si el voldrà llegir, evidentment. Abans deia el Toni, se l'haurà de comprar. Ell allà, si vol aquest llibre, el pot demanar, i òbviament si ell el vol llegir, jo mateix li faré arribar. Però el que sí estic segur és que em sembla que no el voldrà llegir. Com no va tenir interès, per exemple, en veure el programa que vam fer d'ell a Crims, em sembla que va ser a Crims,
sí.
Es va fer un programa
sí,
a TV3,
Carles Porta,
l'amic Carles Porta,
sí.
A més, un molt bon programa, i em consta, perquè ell m'ho va dir, que no el va voler veure.
No. Està Puig de les Basses, no?
Sí,
Puig de les Basses. S'ha arribat a veure amb les Basses o no?
Sí, s'han arribat a veure i sé que, en fi, que han parlat i han tingut una certa relació. Un dia m'ho va comentar, jo conec a la Dolors també i l'he vist alguna vegada a la presó.
Carai.
I en Joan me n'ha parlat, sí, coincidien en algun acte. A la presó, com que a Puig de les Basses hi ha homes i dones, hi ha actes que es fan conjuntament i sé que havien coincidit. Probablement no sé si era abans de la pandèmia o després, però sé que sí que havien coincidit perquè alguna vegada m'hi he fet algun comentari, fins i tot amb la senyora Forcadell també, mm-hmm, també havien coincidit.
Escolta'm, sí. Ens podem creure que està penedit o no?
Jo estic segur que sí. Jo estic segur que sí, tot i que ja sabem que la ment és allò que a vegades ni un mateix coneix, no? Però almenys l'exteriorització del penediment hi ha sigut sovint, i jo estic convençut de que sí, de que si ell pogués fer marxa endarrere, això ara no hagués passat. Vull creure-ho així, a més.
Us vull agrair, però vull fer-li dues preguntes breus amb el Toni Soler vinculats amb el llibre. El primer, ja ho sé, és una pregunta que serà molt recurrent i que et començaran a fer a mesura que vagis fent la promoció del llibre, Toni, que és de qui és la mà, de la portada, si ho saps.
No ho sé. No ho sé, però...
És magnífica la portada.
Sí, estic totalment d'acord. I a més, jo volia que aparegués una figura humana gran, de la manera que fos, perquè crec que això humanitza el tema i ens dona a entendre la seva dimensió real. Sí, però no és una mà coneguda.
Val. I una segona curiositat, els que llegeixin el llibre descobriran la relació que tens amb en Dalí. Vols donar alguna pista o no?
Amb en Dalí? Bueno, la família Dalí i la família de la meva mare eren veïns. La meva àvia era aprenenta a la botiga de barret de la senyora Dalí, que era modista de barrets, i es dona la circumstància que la meva àvia, la senyora Dalí, els va passar el mateix, que és el mateix que li va passar a la família d'en Joan Vila, que és que van tenir un primer fill que se'ls va morir de petit. Una història molt dramàtica, però molt pròpia dels temps, de fa un segle. I en el cas d'en Dalí, a més, era un nen que també es deia Salvador, cosa que en Salvador Dalí, pintor, sempre més li va... surrealista com era, sempre més va aparèixer en els seus somnis. Però sí, la meva àvia era la canguro d'en Dalí, el portava a escola i tota la pesca, sí.
Acabem aquí, només hi ha una frase que m'ha agradat molt del llibre, molt, perquè ho defineix tot molt. Diu en Toni Soler, per dir-ho ras i curt, en Joan cuidava iaios i de tant en tant en matava algun. És així.
Bueno, per això el subtítol parla de la banalitat de l'amor.
Correcte.
Perquè a vegades matar pot ser un acte no especialment, diguem-ne, solemne. I això és encara més dolorós, fins i tot.
De debò que val molt la pena. Moltes felicitats, Toni Soler, de debò.
Gràcies, Jordi.
Que vagi bé. Carles Monguilot, moltes gràcies novament per ser nosaltres aquí al Món RQ. Sort i gràcies.
Gràcies.
Que vagi
gràcies
bé. Un bon cel. El zelador d'Olot i la banalitat de la mort, escrit per en Toni Soler.